Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
La 39a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau abordarà aspectes de les conseqüències dels conflictes armats, com les víctimes, els refugiats, l'impacte socioeconòmic i mediambiental, els crims de guerra, la reconstrucció del teixit social i les iniciatives per la pau. També tractarà les relacions a Euskadi i conflictes encara no resolts, com els de Palestina i el Sàhara Occidental. La Unipau tindrà lloc del 7 al 13 de juliol al Centre Borja. Ens acompanya Jaume Castro, que és membre de la comunitat de Sant Egidi, per parlar d'una iniciativa d'aquesta comunitat. Jaume Castro va ser l'encarregat de donar el tret de sortida a l'edició d'enguany de l'Unipau amb la xerrada de presentació fa una setmana, en què va parlar de la posada en marxa d'un corredor internacional per a refugiats entre Líban i Itàlia. Senyor Castro, molt bon dia.
Bon dia.
Vol servir aquesta iniciativa d'exemple, com van dir en la presentació, per als països de la Comunitat Europea, una iniciativa que sembla que pot tenir bons resultats?
Evidentment, es tracta d'un projecte pilot que la Comunitat de Sant Egidi ha pactat amb el govern italià, juntament amb la Federació d'Esglésies Evangèliques Italianes, i que proposa una manera segura i legal de portar els refugiats a Europa. Això està funcionant actualment i, evidentment, és un model que es pot fer extensible a diferents països europeus i en diferents organitzacions.
Diu que està funcionant. Des de quan està en marxa?
L'acord amb el govern italià es va firmar el 15 de desembre de l'any passat, i actualment ja han arribat 200 persones des del Líban a Roma. I la setmana que ve n'arribaran 93 més, fins un total de 2.000 en dos anys.
Potser caldria explicar com es crea un corredor humanitari. M'imagino que s'han de fer moltes gestions i que, a més, això també té un cost econòmic, no?
En aquest cas ha estat, evidentment, una llarga negociació, però des del moment que s'ha firmat el protocol amb el govern italià és una manera molt simple. L'essència del projecte és que les persones refugiades no hagin de pagar el peatge de la mort en el Mediterrani per les màfies i que puguin venir amb avió de manera segura des del Líban, des d'Etiopia o des de Marroc. Aquests són els tres punts que s'han pensat inicialment per aquest projecte. Aquestes persones entren a Europa amb un visat humanitari temporal i un cop a Europa poden demanar el permís d'asil. I és una manera que facilita la tramitació. Econòmicament és molt facilita molt, ja sigui a les persones refugiades, ja sigui als països acollidors, perquè permet que siguin les organitzacions que prenguin la responsabilitat, en aquest cas la Comunitat de Sant Egidi i la Federació d'Esglésies Evangèliques, la responsabilitat d'acollir aquests refugiats. I això fa que sigui més econòmic també.
Però estem parlant de refugiats, de persones que surten des del seu punt d'origen, d'aquesta manera podríem dir organitzada i controlada, però en el cas dels refugiats que ja són en territori europeu i que han fet aquest llarg trànsit des dels seus països d'origen, quina és la solució? Aquests corredors humanitaris també estarien pensats per poder reorientar aquestes persones i donar-los aquesta seguretat?
En principi són dos situacions diferents. Les persones que ja estan a la Unió Europea, la mateixa Unió Europea ja ha establert una sèrie de cupos perquè siguin acollits en diferents països europeus. El problema és que això no es compleix. Aquí cal una forta voluntat política perquè aquestes reubicacions d'aquestes persones es produeixin i siguin siguin alliberades d'aquestes terribles condicions en les que viuen. Per altra banda, els corredors humanitaris que proposa la comunitat de Sant Egidi volen respondre a un problema previ, que és, com dèiem, evitar el peatge de la mort per entrar a Europa, perquè el problema és que per entrar a Europa han d'utilitzar les vies marítimes, màfies, vies il·legals, i el corredor proposa una manera segura i legal. Uh-huh. Pensem que només el 2015 van morir més de 1.300 nens ofegats a les aigües del Mediterrani.
Un cop s'accedeix al país de destí, també cal acollir aquestes persones, cal fer una feina d'integració. Sembla que la societat civil està més predisposada a estendre la mà que no pas els governants, que sembla que no col·laboren massa en aquesta qüestió. La comunitat de Sant Egidi continua oferint projectes en aquesta següent etapa, un cop s'arriba al país que els ha d'acollir?
Sí, una de les novetats que presenta aquest projecte és que en la fase d'acollida hi ha una forta interacció entre la societat civil i les institucions. I en aquest sentit, en particular amb les persones que nosaltres ens comprometem a que entrin a Europa, a Itàlia, la responsabilitat de l'acollida és de la comunitat de Sant Egidi i la de les esglésies evangèliques italianes, perquè les institucions acullen, però la veritable integració la fan les comunitats, la societat civil, que d'una manera concreta pot ajudar a trobar feina amb aquestes persones, a ensenyar-los l'idioma, a portar a escola aquestes persones, en definitiva, a integrar-los dintre de la nostra societat.
Fa una setmana, en aquesta presentació de la Universitat Internacional de la Pau a Sant Cugat, va parlar i es va referir a aquests corredors humanitaris com una proposta replicable, és a dir, que es podria proposar per altres, en altres països. Tinc entès que hi ha alguns països com Itàlia i Polònia on s'ha negociat o se n'està parlant, no?
Sí, a Itàlia aquests corredors estan funcionant. Actualment la Conferència Episcopal de Polònia ha mostrat la seva disponibilitat a treballar en aquesta línia i en acollir doncs, també refugiats. Hem fet aquesta proposta també al govern espanyol i amb altres governs europeus i esperem que de mica en mica es vagi acollint aquesta fórmula, no només amb proposta de la comunitat de Sant Egidi, sinó també d'altres organitzacions, a fi de que es pugui aturar, si més no, les morts en el Mediterrani i després afavorir una bona integració de les persones que arriben a cada país.
Per últim, el dia de la presentació el missatge va ser d'esperança, perquè penseu que hi ha solució a la crisi dels refugiats?
Sí, l'esperança d'aquest projecte és que és possible. I en aquests moments el primer gran missatge és aquest, que és possible trobar una manera legal, segura, per acollir aquestes persones, que està a les nostres mans. I això obre doncs, tot un ventall de possibilitats. Ara, però, ens sembla que és l'hora de la política, és l'hora de que això es faci realitat, que es donguin aquests permisos i que la nostra societat europea es pugui retrobar ella mateixa amb aquesta ànima, diguéssim, de solidaritat i d'obertura que és el que ens ha caracteritzat des del seu naixement sempre en el món.
Li faré encara una última pregunta. Vostè que parlava de voluntat política i hem parlat fa una estona de negociacions, quina és la por dels governants per no actuar davant d'aquesta emergència humanitària?
Bé, les pors són vàries, vull dir, per saber una mica quina és la situació actualment a Europa, o sigui, el creixement de partits doncs, d'extrema dreta. Després, una por moltes vegades a la integració dels musulmans, o sigui, seria un altre factor. Un altre factor és que es diu que no hi ha feina per tothom. Nosaltres creiem que les respostes a aquesta crisi van per una altra direcció. Estem davant d'un empobriment demogràfic d'Europa, necessitem que arribin persones de fora. Per altra banda, les persones que arriben de fora són persones que fan feines que moltes vegades les persones que estan ja a Europa no volen agafar, per tant en tenim necessitat. Pensem simplement en el fet doncs, de persones que fan feines, que acullen els ancians. I per altra banda, ens sembla que aquesta diversitat és una gran riquesa i que el futur de la nostra societat europea és una societat doncs, mestissa, on tenim que fer un gran esforç per integrar, evidentment, amb els valors i amb l'esperit que a la Unió Europea ha crescut i ha madurat en els últims anys.
Molt bé, doncs agraïm moltíssim a Jaume Castro, membre de la comunitat de Sant Egidi de Barcelona, que avui ens hagi acompanyat en aquest tema en què tractem de la nova edició de la Universitat Internacional de la Pau que es farà el mes de juliol a la nostra ciutat. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
I ara continuem amb la directora de l'UNIPAU, Neus Sotomayor. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
31a edició que presenteu com la continuació de l'edició de l'any passat, no?
Efectivament, sí.
Aquest any parlant de les conseqüències dels conflictes armats.
Clar, l'any passat vam parlar de les causes dels conflictes i llavors ens va semblar que quedava una sessió molt, molt completa, però que li faltava una part volíem continuar i vam dir, bueno, doncs parlarem de les conseqüències.
Per cert, la xerrada inaugural que l'havia de fer l'activista defensora dels drets humans de Bahrein, la Mèriam Al-Khawaja, al final no va poder venir perquè no va poder viatjar per motius de seguretat, però finalment la podreu tenir al llarg de...
No està prevista al llarg del curs, malgrat que la nostra idea inicial era que hi participés, però no podia venir. Ella ens ha dit que està disposada a venir en un altre moment, però no ho sabem. Quan pugui venir la portarem, perquè era una dona molt interessant, que ens semblava molt important. A més, el conflicte, el que passa a Bahrein, no, és totalment desconegut, i ella i tota la seva família estan
implicats.
Sí, té el seu pare està a la presó i ella està exiliada a Dinamarca. I no sabem què és el que va passar. O sigui, senzillament ens va dir, de fet tenia el bitllet, tenia la reserva, ho teníem tot, i el dia abans va enviar un mail dient que per raons de seguretat, que tampoc ens podia explicar, no podia venir.
Estem parlant de més d'una trentena de ponents, que m'agradaria que tu mateixa ens poguessis destacar. Jo crec que tots tenen coses molt interessants a explicar, però aquells on hi posaries tu una mica l'accent...
Sí, a mi,
si haguessis de fer una tria ja ho sé que és difícil.
Se'm fa molt difícil, però jo d'entrada començaria amb el Colin Archer, que és el que fa la conferència inaugural, que és el president de l'International Peace Bureau i del que ara la Universitat de la Pau també forma part, i és un home molt, molt, molt interessant i a més molt agradable, molt humà, i que segur que ell farà com un repàs general, no?, de tot el tema, que o sigui, farà com un plantejament inicial de les conseqüències dels conflictes, no?, de tot el que passa, tot el que queda quan s'acaba un conflicte armat. Que de fet és això el que volem explicar al llarg de tot el curs, i per això hem dividit, com sempre, no?, en blocs temàtics. I, clar, se'm fa molt difícil, però, per exemple, és molt interessant el José Antonio Bastos, però d'aquest no en parlaré perquè...
El tindrem d'aquí, De fet, em sembla que el tenim i ara el saludarem.
Però, per exemple, si parlem ja el primer dia, home, el Toni Borrell, que és de l'entitat Stop Mare Mortum, crec que és molt interessant, sobretot perquè tractarà un tema que ara està...
D'actualitat.
D'actualitat, no? Tot el que està passant amb la crisi dels refugiats, com no s'està donant cobertura des d'Europa, què estem fent, què està... Bueno, i com és que estem permetent que hi hagi... No, jo no sé dir la xifra, però no sé... 30.000 morts al Mediterrani i que estiguem aquí sentats tan tranquils sense, no?, sense que ens passi res a nosaltres, com permetem això, no? Per tant, jo el primer dia ja començaria per aquí, i també darrere d'ell parlarà aquest noi afganès, que és un refugiat, que està aquí des de fa temps, però és un refugiat que ha fugit del seu país, d'Afganistan. Clar, també és molt interessant l'impacte social, perquè quan parlem de les conseqüències de la guerra, o sigui, tots tenim molt clar què passa amb els refugiats, què passa amb els desplaçats, no? Què passa amb la gent que ha de fugir, però també és molt important tenir en compte què passa en el país, què queda, no? Què passa amb l'impacte social, com es reconstrueix el teixit, com queden, com s'hereden les confrontacions, no? entre els diferents, com es reconstrueix la democràcia, si és que es reconstrueix, no? Vull dir que és molt difícil arribar a una situació de pau. Quan acaba el conflicte, no? El que queda al país és gestionar el conflicte d'una manera diferent, sense violència, però cal molta gestió encara, no? Llavors, sobre l'impacte social i la reconstrucció del teixit social, per exemple, jo crec que és molt interessant parlar amb el Carlos Martín Beristain, que és del País Basc, que coneix bé el conflicte basc, però que també ha estat treballant en molts conflictes, per exemple, a Colòmbia, no? Ara mateix, fa poc, va estar amb tot el gestionant tot el tracte de les famílies dels assassinats d'Ayotzinapa. Us en recordeu, aquells 50 estudiants de l'escola, sí, normal que van, sí, assassinar? Doncs ella ha estat treballant amb aquest. Vull dir que ha estat treballant amb diferents conflictes armats. També volem tractar de conflictes que estan com enquistats, com és el Sàhara o com és Palestina. Per tant, jo també crec que seria interessant, bueno, que serà molt interessant la conferència de Sidi Omar sobre Sàhara, o la de Lola Badena sobre Palestina, que també, no, són dos temes que tenim. Després seguirem amb l'impacte dels conflictes amb les dones, que aquest tampoc és menor, no? Tant com l'utilització de la violència sexual com a arma de guerra, com les dones són doblement no? víctimes per elles mateixes o per l'impacte amb les seves famílies, amb els seus fills, o com després queden en una situació encara més vulnerable, no? Molt sovint ens trobem, després dels conflictes, dones soles que han de fer front a la família, amb situacions de precarietat. En els camps de refugiats també són sovint utilitzades com a arma. Vull dir que l'impacte amb les dones és molt... Vull dir, és molt interessant. Jo, si hagués de triar, també se'm fa difícil, però per dir, triaria... Bueno, és que les triaria totes, no? Però, bueno, mira, la Doni Mertens, que ve d'Holanda, o la Nora Miralles, pues són dues conferències que no tenim tan sovint. Per exemple, és molt interessant Gabriela Serra o Maria Vilelles, però les hem tingut més vegades i segurament les tindrem més vegades, no? Perquè són d'aquí al costat. Sí. Val. Després seguiríem amb l'impacte sociopolític i econòmic, i jo aquí sí que trigaria també a la Itziar Ruiz Jiménez. Estic tirant de dones, totes les dones. No, però la Itziar Ruiz Jiménez, que també va venir l'any passat i que també va parlar de les causes dels conflictes, parla molt de, bueno, de les polítiques neoliberals i com de vegades la pau, bueno, també es manipula, no? Com la pau en estats fràgils, no? Al final, pues hi ha un domini darrere, un domini liberal, un domini econòmic, que també és interessant de tenir en compte. I llavors és una visió que l'Itziar Ruiz Jiménez té molt, molt clar, i és molt bona ponent, també.
Ja has parlat d'alguns ponents que repeteixen. Aquest, sí, és el cas del José Antonio Bastos, que és president de Metges Sense Fronteres. Ja el tenim al telèfon. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, José Antonio.
Buenos días.
Justo preparando la entrevista de hoy, ayer visionaba la conferencia, la charla que diste el año pasado en la UNIPAO. Por cierto, te estrenabas, ¿no? El año pasado en la universidad. Y me sorprendió muchísimo, bastante, las cosas que explicabas. Ahora lo comentamos con Neus, y es el hecho de que Médicos Sin Fronteras se dedica a la acción humanitaria, y tú te referías a la acción humanitaria como que está en el otro extremo, y que digamos que por su propia acción va un poco en contra de la cultura de la paz, porque estáis salvando vidas a gente que está combatiendo, que una vez recuperada seguirá luchando. O sea, habláis del impacto negativo de vuestra acción, de vuestra propia acción. Me resultó tan sorprendente a la vez que razonable, por lo que tú explicabas.
Sí, yo creo que es, primero es un deber de honestidad y transparencia, el que esté completamente seguro que todo lo que hace de iniciativas políticas, solidarias, lo que sea, es completamente inocuo y perfecto, que dé el paso adelante. Pero yo creo que todos tenemos mucho de lo que no llegamos a la perfección y que incluso no nos sale bien. Y en segundo lugar, esto es más peculiar, los profesionales de la salud sabemos que todo tiene efectos secundarios, todo. No hay nada que sea un 100% efecto positivo. Yo creo que yo me atrevería a decir que en acción política hay muchas otras cosas también, pero nosotros lo percibimos de manera mucho más dolorosa e inmediata. Y lo que intenté explicar ahí es que esos efectos negativos los hay muy evidentes, como hacer de cebo para atraer a gente que luego es asesinada, pero luego tiene unos aspectos mucho más sutiles en el terreno de la manipulación política. Yo creo que claramente los gobiernos occidentales en las últimas décadas han optado por invertir mucho más en acción humanitaria, pero como una cortina de humo para esconder lo que no están invirtiendo en negociación de paz o en desarrollo, que es una vergüenza. Eso no es lo que queremos los actores humanitarios. A nosotros nos gustaría tener menos trabajo porque hubiera más esfuerzos mejor hechos en esfuerzos por la paz y por el desarrollo. Y en tercer lugar, esto es muchísimo más conceptual, pero yo creo que importantísimo de entender bien, es que la opción prioritaria por salvar vidas hoy y por el respeto a cada ser humano intensamente, de manera muy muy inmediata, que existe hoy, esos esfuerzos, inevitablemente, sobre todo en situaciones extremas, pero concretamente también, no tienen como prioridad ni la construcción de una sociedad mejor, ni una economía sostenible, ni la negociación de la paz ahora. Tienen como objetivo el disminuir el sufrimiento de ese ser humano ahora mismo. Y aunque no sea en contradicción frontal ni con el desarrollo ni con la negociación de paz, es ligeramente diferente y en algunas situaciones esas prioridades colisionan.
José Antonio, lamento muchísimo que no tengamos más tiempo. Te tengo que dar un minutito solo para preguntarte dónde vas a poner el acento, en qué vas a insistir en la conferencia que harás este año en la UNIPAO sobre las consecuencias de los conflictos armados.
Me han pedido que hable sobre la destrucción de los sistemas de salud. Yo intentaré señalar primero que el concepto salud, hablando de guerras, en realidad es una tecnificación del sufrimiento humano, que la salud es o un síntoma solo o una herramienta para abordar algo mucho más general y preocupante y grave, que es el cúmulo de sufrimiento humano que se produce en los conflictos. Y quizá para continuar desmitificando, que el daño y la destrucción de los sistemas de salud es la tercera consecuencia negativa en la salud que tienen los conflictos, que destrucción del sistema de salud no es lo más grave inmediatamente, es mucho más, hay un daño directo, hay un daño indirecto con unas consecuencias de salud pública y luego está el daño en los sistemas de salud. Y sobre este daño con el sistema de salud, este año 2015, final 2015, 2016 nos ha enseñado, hay una diferencia radical entre el daño intencional a los sistemas de salud por parte de los beligerantes y el daño no intencional. Y si los beligerantes son estados, el tema es gravísimo.
Pues es una lástima, porque podríamos estar aquí charlando largo y tendido, o sea que invitaremos a la gente que esté interesada en el tema que vayan a escuchar a José Antonio Bastos y al resto de ponentes. José Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito.
Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias y buenos días. Y Neus, no ens queda més temps per res més. Les places són limitades?
No, les places, bueno, arribar, si venen 300 persones no hi cabrem. Però bueno, els jesuïtes fins i tot tenen una sala enorme que podríem canviar de lloc, però no és el cas. Vull dir, però la inscripció està oberta a partir d'allà, a través de la web, i si no, ja saben tothom que pot venir directament i inscriure's allà mateix. Que les opcions són múltiples, que un es pot inscriure tot el curs, a un matí, una tarda, mig curs, com vulgui, perquè com que som conferències, poden venir i escoltar el que vulguin i perfecte. Convidem a tothom a participar.
Doncs estan convidats del 7 al 13 de juliol al Centre Borja, 31a edició de la Universitat Internacional de la Pau. Moltíssimes gràcies, Neus.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'estar aquí.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.